Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
12:40 del Doc Doc a l'Antitertúlia, i avui que és dimecres, amb el rei de les antitertúlies, amb el David Llorenç. David, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diu el rei?
Doncs el rei, diu españoles. No lo volveré a hacer más.
Motivo. Sí.
I aquestes coses que diu.
Molt bé. A part del que diu el rei, quina història ens portes avui a...
Doncs avui porto una història de banyes. Una història de banyes. Però no és el que esteu pensant. Vale. És de banyes, literalment de banyes. Mira, d'aquí 20 minuts, pot començar a acabar la maledicció més gran i més important de la història de l'esport. D'aquí 10 minuts comença el 7è i definitiu partit de la final de les World Series de béisbol, que enfronta a Cleveland, els Cleveland Indians i els Chicago Cubs. Estan 3 victòries a 3, juguen a Cleveland, i el que guanya d'allà és el campió, és el partit definitiu. Si guanya Cleveland, no passarà gran cosa. Fa 68 anys crec que no guanyen unes World Series, però bé. Però si guanya Chicago, tots els mitjans de comunicació americans embogiran, perquè Chicago Cubs és des de l'any 1945 víctima de lo que es coneix com la maledicció de la cabra, que és la història més delirant de que jo he sentit mai al voltant de l'esport. Tot això ens remuntem al 1945, val? 1945, Chicago estava jugant la final de la Lliga Nacional, crec que contra Detroit, contra Detroit Tigers, no, les sèries mundials, la final, quart partit. Jugaven al camp de Chicago, al Wrigley Field, i un senyor d'ascendència grega, que tenia una taverna a Chicago, que es deia The Goat Tavern, a la taverna de la cabra, el senyor en qüestió es deia Billy Sianis, va anar, com sempre anava, a Wrigley Field a veure el partit. Recordo, quart partit de les sèries mundials, anaven 2-1 de Chicago en aquell moment. I el tio va entrar amb la cabra, perquè ell sempre anava amb la cabra tot arreu. Va entrar amb la cabra, es va seure al seu seient, la cabra al costat, tota calladeta, suposo que...
Com el Basté, que va amb la cabra a tot arreu.
Suposo que anava fent bé de vegada en quan, per fer veure que estava bé, fins que la gent del seient dels costats es van queixar en els marxals de turno que el bitxo feia pudor. Clar, és una cabra.
Vull dir, sí, clar.
La cabra fa olor de cabra, diguéssim, no fa una olor molt, molt agradable. Va haver-hi un petit estira i arronsa i finalment els empleats de Wrigley Field van convidar el senyor Sianis a treure la cabra fora, deixar-la aparcada en algun lloc i tornar al seu seient solet. Llavors el tio, indignadíssim, va dir: aquesta cabra dona sort als Chicago Cubs, diu, sempre que he vingut han guanyat, diu, si jo me'n vaig d'aquí, Chicago no tornarà a guanyar unes sèries mundials mai més.
Ostres.
Va sortir amb la cabra, la va deixar lligada amb un pal de l'aparcament. Va tornar, Chicago va perdre aquell partit, va perdre les sèries mundials en 1945.
La gent devia dir en aquell moment, ah, sí.
No, clar, evident, en aquell moment
tira,
els empleats... Allò,
tira cap a casa.
Passa pa casa i calladito. El cas és que, clar, 1945 han passat 71 anys i fins ara no han tornat a guanyar, bueno, no havien tornat a estar a cap final, ara estan a la final, cosa que ja han aconseguit bastant.
Riu tant d'haver la Goodman, ell el
no, Benfica, però espera, però és que el millor del cas és la quantitat de coses que han intentat fer en aquests 71 anys els Chicago Cubs per exorcitzar aquesta maledicció, o sigui, que han arribat a límits absolutament delirants.
O sigui, des del club hi creuen en aquesta història?
Des del club i sobretot els aficionats. O sigui, pels aficionats és una mena de religió i, evidentment, cada cop que Chicago arriba amb un partit important, sempre hi ha algun columnista que ràpidament desenterra el tema de la cabra i, hòstia, els tios els hi trontolla tot i acaben perdent, tu. O sigui, de fet, han arribat 4 vegades a la final de la National League, de la final de conferència, per entendre'ns, i les 4 han perdut des de llavors. I, a més, guanyant partits que guanyen molt fàcils i acabar-los perdent pel tema de la maledicció. És a dir, perquè ho veieu, el 84 arriben a la final de la National League i perden amb San Diego Padres. El 89 perden amb San Francisco Giants. El 2003 amb Florida Marlins i el 2015, la passada campanya, amb els New York Mets, que els van triturar. Llavors els tios van dir, bueno, doncs prenem les rendes del tema i anem a fer alguna cosa per exorcitzar això de la cabra. Llavors, el primer que van fer és agafar el primer...
Però l'home de la cabra encara...
No, l'home de la cabra és mort. És mort. I llavors què van fer? Localitzar l'únic parent viu de l'home de la cabra, de Billy Sianis, i van trobar un nebot, Sam Sianis, vale, que era el nebot de Billy, el taverner, i el van portar a Wrigley Field junt amb una cabra, que no estava emparentada amb la cabra original, que per cert es deia Murphy, vale? Tenia nom. Sí, sí, la cabra es deia Murphy. O sigui, és que a més la llei de Murphy.
El que s'estava complint era la llei de Murphy.
És que tot plegat és un porro. Llavors, coincidint amb partits importants, van portar la cabra al camp el 84, el 89, el 94 i el 98. I no va haver-hi manera. Llavors van dir, què hem de fer? Passar la maledicció en una altra franquícia. I llavors els tios van fer, t'ho he imaginat, grup d'aficionats nombrós dels Chicago Cubs, que se'n van tots cap al Minute Maid Park, que és el lloc on juguen els Houston Astros, i porten una cabra, que no es deia Murphy, aquesta es deia Virgil Homer, de debò, i intenten entrar a l'estadi amb la cabra. Evidentment, no els deixen passar amb una cabra. I llavors els tios, amb un acte solemne, portaven un pergamí lacrat, i davant dels empleats de seguretat de l'estadi de Houston, obren el pergamí i diuen... com ha quedat demostrat, no ens heu deixat passar amb la cabra i ara la maledicció us afectarà a vosaltres, tal, una cosa molt solemne i tal. Potser no ho havíem d'haver fet, perquè el que va passar a continuació ja és la demostració de que la maledicció de la cabra
era massa forçat,
no es podia revertir, correcte, no es podia revertir d'aquesta manera. A l'any 2003 el que va passar és acollonant. Els tios estan jugant la final de la National League, estan jugant contra Florida Marlins amb 3-2 a l'eliminatòria, és a dir, una victòria més els fotia a les sèries mundials, vale? I jugaven a casa i guanyaven 3-0 la vuitena i penúltima entrada, és a dir, alfombra vermella cap a la final. En aquell moment estava batejant el rival, Florida Marlins, fan un cop que surt molt alt i molt bombejat, és a dir, molt fàcil perquè un dels outfielders dels Chicago Cubs l'agafi, elimini el batejador i estigui pràcticament ja a la final. Sí. La pilota dona la mala llet que va gairebé al límit de l'estadi, on l'estadi on acaba el terreny de joc i comença la grada. Allà els col·loca l'outfielder per agafar-lo, molt fàcil, però un fan dels Chicago Cubs, que es diu Steve Bartman, i que des de llavors no ha pogut tornar a trepitjar el Wrigley Field, i de fet no té ni targes de crèdit perquè la gent no sàpiga que és ell i no hagi de pagar amb la targa, si un tio està amenaçat de mort des de llavors.
Ens va parlar en Puig en una antitertúlia, és veritat?
Sí, sí, doncs sí, sí, el tio, sí, amb un acte reflexa, estira la mà per agafar la bola, la toca, la desvia de la seva trajectòria, la bola cau a terra, i el batejador de l'equip rival fa la volta, pam, 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 hòstia, remunten aquell partit, el guanyen i pam, guanyen la National League i els deixen fora les sèries mundials. Això va tenir una conseqüència, que és que l'any següent un grup d'aficionats del Chicago Cubs van fer una col·lecta perquè va sortir a subhasta la pilota maleïda aquesta de Steve Bartman, la van comprar i la van electrocutar amb una cadira elèctrica que van fer petitona en un restaurant de Chicago, li van fotre 20.000 volts a la pilota fins que va quedar reduïda a cendres, intentant també exorcitzar el tema de la seva mala sort. Res. Des de llavors, perquè veieu fins on ha arribat els límits, el 2007 va aparèixer una cabra, morta evidentment, penjada de l'estota de Harry Carey, que és un mític speaker dels Cubs que està a les afores,
que no tenia culpa de res,
que està a les afores de l'estadi. El 2008 van portar un sacerdot ortodox grec, perquè recordem que l'amo de la cabra era d'origen grec, que va ruixar el camp amb aigua beneïda intentant que la cosa no anés a més, tampoc. El 2011 van posar una iniciativa solidària en marxa a través de les redes socials, que es deia Reverse the Curse, és a dir, reverteix la maledicció, i el que havien de fer era que la gent donés calés, i aquests calés es destinaven a comprar cabres que proveïssin de llet i de formatge a gent desenvolupada als països del Tercer Món.
El que va fer el tio anar amb la cabra un pap, eh?
No va funcionar. I el 2013, que és l'última que han intentat ja, no, és la penúltima perquè n'hi ha una el 2015, el 2013 van enviar un cap de cabra tallat a les oficines del club perquè fessin el que els hi semblés amb tal de revertir la mala sort, i el 2015, aquesta és l'última, aquesta és més graciosa, 5 aficionats locals van batre un rècord, que és que es van menjar un cabrit de 18 quilos en 13 minuts 52 segons, que tenien gana els tios.
Sí, sí, anaven per feina, eh?
Clar, tot això de la maledicció es pot acabar avui o no. O sigui, d'aquí 4 hores, més o menys és el que durarà el tema, ho sabrem. I a més, una altra cosa que alimenta el tema de la maledicció de la cabra és que més de 50 jugadors que han jugat al Chicago Cubs i no van guanyar res al Chicago Cubs, quan van marxar al Chicago Cubs van guanyar les sèries mundials. Lo qual aquí hi ha és una maledicció còsmica.
Total.
I pel bé de les cabres esperem que també s'acabi, perquè si no aniran sent sacrificades a ritme de rècord. Doncs bé, haurem d'estar pendents.
I tant.
Per cert, David, aquell esportista que ens vas dir que havia estat 25 anys desaparegut. Que havia un documental, com es deia?
El documental és de Fis Lamajama, que és com es deien, com es coneixia a l'equip de la Universitat de Houston de bàsquet, de l'any 82 al 84, és on jugava l'Hakim Olajuwon, el Clyde Drexler i tal.
I ell era...
Ell, ai, no me'n recordo el nom ara.
Bé,
però bé, el cas és que ell era un dels titulars, va desaparèixer durant 25 anys, desapareixer literalment, ni la seva família, ni els seus amics, ni els seus companys d'equip, ningú sabia on estava.
Ens va explicar aquesta història.
Sí, i la ESPN va fer un documental de la sèrie 30 for 30, que és una sèrie excepcional sobre moments de l'esport, sobre aquest equip, sobre Fils Lamajama, i... van acabar trobant-lo. Al final del documental apareixen els dos capitans, els que eren els capitans llavors de l'equip. Se sap que el troben a les afores de Michigan, no diuen exactament a quina localitat.
Sí.
L'esperen a les afores d'un restaurant mentre hi ha algú tancat amb un cotxe a filmar amb una càmera oculta. Llavors el tio es trenca quan els veu, s'abracen, s'estimen i tal, i després li pregunten... El tio surt ja amb càmera i tal, amb unes ulleres fosques, tot molt il·legal.
La gran pregunta, no? De dir...
Sí, li diuen, per què dimonis has desaparegut? I el tio es limita a dir que ell tenia els seus motius i que no pensa respondre. I a continuació es posa a parlar de l'època de la universitat, de quan estaven a l'equip i tal. Jo crec que ell està esperant que algú li faci una oferta sucoseta per explicar per què dimonis va marxar durant tant de temps i com s'ho ha fet, perquè ningú en una època on estem tots digitalitzats i tenim una empremta molt fàcil de rastrejar, ell se l'ha apanyat com perquè no el trobin.
Doncs...
Ara m'has picat amb el tema del nom, però ara ho buscarem.
Sí, ja, i ara ho direm, però en tot cas estarem pendents d'aquesta història, de veure si hi ha algú que passi per caixa i ens dona l'explicació, perquè després vindria...
Bueno, Sports Illustrated, jo els veig, eh?
Sí, no?
Sí.
Tenen números.
Sí.
Rei de la casa, moltes gràcies, bona nit. Adéu.